RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja tenim les solucions amb aquesta sequera que pateix a Catalunya. Una desaladora flotant al port de Barcelona i 12 desaladores mòbils al nord de la Costa Brava. Es descarta portar aigua en vaixell a Barcelona. No ens enganyem, aquesta fotografia hagués estat demolidora a la gestió de l'aigua de Catalunya perquè en 16 anys poca cosa s'ha fet. Però ara anem ja a les solucions aportades avui pel govern. La desaladora flotant a Barcelona produirà 40.000 metres cúbics d'aigua al dia. Aquesta aigua entrarà a la xarxa de subministre a la ciutat de Barcelona. En principi, a partir de l'octubre, que és el mes amb el qual, si no plou molt en les pròximes setmanes, s'entraria en emergència 2. El cost és de 100 milions d'euros. Aquesta aigua serà més cara de la que s'extreu en pous i més barata, diuen, de portar-la en vaixell des de la desalinadora de Sagunt. I les 12 desaladores mòbils, 4 a Roses, 4 a la potabilitzadora d'Empúria Brava i 4 a la platja d'Empúria Brava. En total, una inversió de 10 milions d'euros finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consorci de la Costa Brava amb 5 milions cadascú. Aquesta aigua donarà cobertura a 13 municipis de la Costa Brava en emergència 2, entre d'altres Roses, Llançà, Cadaqués o Port de la Selva. El govern assegura que aquesta solució descarta fer més pous a la zona de la Muga, com demanaven els pagesos de la zona, pel risc de la salinització. Finalment, aquesta és la iniciativa del govern. No necessita l'aval del Parlament ni de la Diputació Permanent. A més, a menys d'un mes de les eleccions al Parlament de Catalunya, no en negaran que és força curiós el com i el quan s'ha anunciat. Des del 2008, 16 anys per haver fet els deures, sense necessitat d'improvisar. Bona tarda, sóc Sergi Tor. I repassem també hores d'ara l'última hora informativa a Catalunya amb aquest migdia del dijous. Amb la Mar Puerto. Mar, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs comencem explicant que el sindicat Jupol ha convocat una protesta enfront de la comissaria de la Via Laietana contra la seva cessió per convertir-se en un espai de memòria democràtica. Serà el proper dijous 25 a la una del migdia. I un 63% de docents enquestats per USTEC asseguren haver patit una agressió física o verbal per part d'alumnes. Aquesta és una de les conclusions d'una enquesta que s'ha fet arribar a 90.000 professionals de l'educació sobre la satisfacció amb la professió docent i que han respost un total d'11.000. Davant d'aquesta situació, el sindicat lamenta que no hi hagi un registre real dels casos i que això fa que passin desapercebuts. I expliquem també que els bombers de Barcelona han iniciat la precampanya forestal avançant-la dues setmanes davant la situació d'estrès hídric i baixa humitat a Collserola. L'objectiu és augmentar així les tasques preventives per tal d'evitar incendis durant els mesos de més temperatura a la ciutat. I els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han alliberat una dona que estava retinguda lligada amb brides en un pis de Santa Coloma de Farners. La víctima havia acollit l'agressora i els seus fills a casa seva i va ser un veí qui va avisar finalment els Mossos. I avui acabem explicant que aquest dijous ha començat la preinscripció per alumnes de batxillerat que es podrà fer fins al 25 d'abril. El curs vinent hi haurà 12 centres amb batxillerat general i 25 amb la doble titulació amb cicles artístics o esportius.
Gràcies, Mar. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. I amb el temps, jornada estable, màximes de 24 graus. Tot i això, hi ha possibilitats de ruixats a la zona de Girona i també un fort vent al Pirineu. Som a portes d'un divendres i un cap de setmana amb ambient primaveral, no la calor que va fer la setmana anterior. I, per cert, el canvi de temps, la perillositat doncs, de pluja i de mal temps, en aquest cas, el risc és per Sant Jordi, pel pròxim dimarts. Veurem com evoluciona el temps de cara amb les pròximes jornades, amb aquesta jornada tan especial. Evidentment, per Catalunya. Anem ja tot seguit al trànsit. Busquem les incidències amb aquesta jornada del migdia, hores d'ara, Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora hem de destacar un accident a l'autopista AP7 a Tarragona. Hi ha un carril tallat per l'accident d'un camió i 4 quilòmetres de cua en sentit nord, en sentit Barcelona. A banda d'això, per obres a la C25, a l'extrem versal, hi ha retencions a l'alçada de Manresa en sentit Girona. També complicacions per un accident a la Nacional 420, a Riudecols, a Sapes Alternatiu, regulat per semàfors, i cues puntuals a les rondes, en la Ronda de Dalt en sentit Trinitat i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat. De bon dia, des de la Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una desalinadora flotant. I què és una desaladora flotant? Doncs funciona amb energia solar i està pensada per la desalinització i la condensació de l'aigua. Aquesta és la solució adoptada finalment pel govern de la Generalitat amb una inversió de 100 milions d'euros, amb el cas molt probable que al mes d'octubre l'àrea metropolitana de Barcelona entri en fase d'emergència 2. Únicament es podrà revertir aquesta situació si comença a ploure d'una forma intensa de cara amb els pròxims mesos, i no està previst, perquè entrem amb els 7 mesos d'estiu, on hi ha, curiosament, menys pluja. Produirà aquesta desaladora flotant 40.000 metres cúbics d'aigua al dia. Per posar un exemple, és el consum diari que hi ha una ciutat com l'Hospitalet de Llobregat de gairebé 300.000 persones. La entrada d'aigua serà de la xarxa de subministre a la ciutat de Barcelona i utilitzarà gairebé la mateixa canonada que estava previst, doncs, si finalment l'aigua arribava amb vaixells de la desalinizadora de Sagunt, després d'un principi d'acord que va arribar per part del govern central i del govern de la Generalitat. Avui el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha defensat, doncs, aquesta solució, la desaladora flotant, com la millor eina econòmica i ambiental per garantir l'aigua a Barcelona.
El que fem és renunciar als vaixells de forma conscient, perquè aquesta solució, la de la desaladora flotant, és una solució més econòmica, evidentment ambientalment més sostenible i molt més estable pel que fa a la seguretat de l'abastament.
Doncs canviarà, sens dubte, el paisatge de la zona de mar de Barcelona. Veurem on se ubicarà i quines seran, doncs, les seves característiques. Com dèiem, està previst la seva entrada en funcionament al mes d'octubre. Molt abans entrarà ja en funcionament les 12 desaladores mòbils a la zona nord de la Costa Brava. Concretament, entre el mes de juny i juliol, és a dir, d'aquí 2 mesos, haurien d'estar operatives ja 4 a Roses i 4 a la potabilitzadora d'Empúria Brava. Una mica més enllà, als mesos d'agost i setembre, 4 a la platja d'Empúria Brava. En total és una inversió de 10 milions d'euros, finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consorci de la Costa Brava, que aportaran 5 milions d'euros cada institució. Aquesta aigua donarà cobertura a 13 municipis de la Costa Brava actualment en emergència 2, és a dir, que pateixen ja restriccions i limitacions d'aigua. Entre aquests municipis, alguns de les seva importància, com Roses, Llançà, Cadaqués o Port de la Selva. El conseller David Mascort explica que les 12 desaladores mòbils no hi haurà incidència amb el medi ambient.
És un contenidor que el poses on el necessites. O sigui, són contenidors, són mòduls, no? I per tant no tenen afectació. Les salmorres van directament al mar. De fet, a Roses ja hi ha el conducte des dels pous, perquè aquests pous ja estan salinitzats, no? I per tant ja hi ha el conducte per llançar les salmorres, eh? Per tant, no hi ha d'haver problema de...
Per cert, que el contracte amb la desaladora flotant del Port de Barcelona serà de 5 anys. Inicialment, doncs, és el que està previst ja que entren en funcionament les noves desaladores fixes. Pel que fa referències de les desaladores mòbils, com molt bé ha explicat el conseller, es tracta d'un contenidor que es podria anar ubicant en altres zones de Catalunya quan hi hagi una mancança d'aigua puntual. I amb el tema de les piscines, què? Després de la polèmica decreta del govern de la Generalitat per la normativa de piscines d'aquest estiu, que el que ha provocat és molta confusió per dos termes, que és, en aquest cas, doncs, un refugi climàtic, i si les piscines privades han de tenir l'accés a tothom, doncs el conseller David Mascort ha defensat aquest decret, dient que s'ha fet en consens amb els ajuntaments, però ha limitat amb quins ajuntaments, concretament els municipis de l'interior, que a vegades no tenen una piscina pública i necessiten, doncs, la ubicació d'aquesta privada amb el nom de la gestió important de refugi climàtic per tal de que puguin tenir el funcionament dels seus veïns i veïnes. Inicialment, segons David Mascort, dubte que qualsevol ajuntament pugui validar una piscina privada d'una comunitat de veïns com un refugi climàtic. Però veurem què és el que fan els ajuntaments de cara amb aquest estiu i davant del decret llei que ha aprovat el govern de la Generalitat. Canviem d'arguments informatius. Nou obstacle a la llei antiocupes que havia aprovat el Senat. I és que la mesa del Congrés, amb majoria del PSOE i dels seus socis parlamentaris, ha bloquejat la tramitació amb un clar rerefons electoral. La proposició de la Cambra Alta contempla, entre d'altres aspectes, desallotjaments en 24 hores dels habitatges ocupats i impedir l'empadronament dels ocupants. Les plataformes d'afectats no entenen que aquesta paràlisi per motius polítics d'una llei que fa anys que reclamen, i els advocats que lluiten contra l'ocupació alerten que retardar aquesta llei pot agreujar la situació d'indefensió davant dels ocupes, Yolanda Canales.
Sí, perquè la llei, encara que no soluciona el problema de l'ocupació il·legal, va en la bona direcció. Qui ho diu és l'advocat especialista en ocupacions, José María Español, que destaca tres aspectes concrets d'aquesta proposició de llei. Que no es consideri com a vivenda habitual una que estigui ocupada, que contempla accions que pot fer una comunitat de propietaris que tingui un ocupa conflictiu i que el propietari d'un pis ocupat no pagui, per exemple, l'IBI mentre es trobi en aquesta situació. Espanyol diu que Espanya es necessita, en tot cas, un pla de xoc legislatiu per fer front a aquesta problemàtica, a l'ocupació, però també a la falta d'habitatge, sobretot arran de la regulació del mercat de lloguer. I amb aquest panorama, l'advocat lamenta que per interessos partidistes s'aturi el debat al Congrés.
Pues evidentemente lo que no puede hacer la mesa del Congreso es limitar o impedir el derecho a los diputados y del poder legislativo pues a modificar una ley por mera táctica, imaginamos que electoral o intereses propios, pero es una decisión este bloqueo de la ley que perjudica a todos, ¿eh?
I a Catalunya el problema de l'ocupació és important. Aquí es produeixen el 42% de les ocupacions il·legals de tot Espanya, tantes com la suma de les altres dues comunitats autònomes que li segueixen en nombre d'ocupacions, Andalusia i Madrid. I per què Catalunya és líder? Per la legislació molt laxa amb els ocupes, una legislació que ara ha copiat la norma estatal. I tot plegat perquè les administracions no han fet els seus deures i volen traspassar als petits propietaris la responsabilitat de donar habitatge a gent vulnerable. És el que pensa Ricardo Bravo, portaveu de la plataforma d'afectats per l'ocupació.
Todas estas medidas que son tan socialmente aceptadas, que es apoyar a los más pobres y a los más vulnerables, no lo está haciendo ninguno de los gobiernos. Lo están haciendo pequeños propietarios que están manteniendo a esos ocupas inquiocupas vulnerables que están dentro de sus casas. Pero lo peor de todo esto, los ocupas que no tienen ningún tipo de documento para poder habitar esa vivienda y que lo están haciendo por la cara durante mucho tiempo.
Més dades. Catalunya acumula en 5 anys, de 2018 a 2023, 4.100 demandes per ocupacions il·legals.
Sara té 92 anys i 300.000 seguidors a les xarxes socials. El seu dia a dia és una invitació a ser positiu, a l'optimisme i amb un estilisme ple de color i alegria. Però, a més, Sara, als 92 anys, té Parkinson. El Parkinson afecta a 160.000 persones a tot Espanya, 30.000 persones a Catalunya pateixen aquesta malaltia. El diagnòstic és dur, la paraula assusta, Parkinson. Però avui, aquí, a migdia COPE, estem parlant de bones notícies i d'una teràpia innovadora i a nivell mundial dels hospitals públics de Catalunya, en concret també un d'ells, l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, que ara anirem doncs a parlar amb un dels doctors especialistes. Perquè el nom propi de migdia COPE és la Sara. Com dèiem, doncs, 300.000 persones la segueixen a les seves xarxes socials. Avui ha estat protagonista Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Què ens ha dit la Sara, Roxolà?
Efectivament, Sergi, com ja has dit, la Sara és una influencer d'Instagram que el seu compte Sara is in the Kitchen acumula al voltant dels 310.000 seguidors. El seu contingut es basa en ensenyar com és el seu dia a dia i enviar missatges motivacionals a la gent arrel de la seva malaltia. En l'entrevista que li hem realitzat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, ha detallat com va començar aquesta iniciativa del compte d'Instagram.
Sin pensarlo, surgió de una manera inesperada. Toda la pandemia, todo el mundo estaba pendiente de estar encerrado y todo, pues nosotros, mis hijas y yo, creamos este Instagram, que yo no lo pensaba. por la mañana hacíamos un show con la cocina, que yo me vestía cada día de una manera, y cada día hacía un plato, que era la comida que nosotros comíamos.
La Sara afirma que les seves filles han estat una part importantíssima del seu èxit i sobretot de la seva vida. Acabant l'entrevista, ha volgut enviar un missatge a totes les persones que estiguin afectades per una malaltia o una problemàtica que els compliqui la manera en la que poden viure la seva vida.
Yo hablo a la gente que está como yo y les animo a que hagan lo que yo hago. Salir de casa, tener proyectos, levantarse y moverse por la casa o por la calle. No dejarse sentada esperando que la vida, mira, por aquí, no. Hay que hacer el esfuerzo nosotros mismos.
La Sara ha de ser un exemple per totes aquelles persones que creuen que no poden aconseguir alguna cosa a la vida per X motiu. Un exemple de superació i, sobretot, un exemple del voler viure.
Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya el doctor responsable de la Unitat de Cirurgia Funcional de Trastorns del Moviment de l'Hospital Germans Trias. Doctor Jorge Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, està en plena feina, li agraeixo el seu temps, però tenim eines per a millorar la qualitat de vida dels pacients de Parkinson, doctor?
Sí, sin duda. Ese es un procedimiento que no es quirúrgico, aunque está considerado quirúrgico, y el objetivo es disminuir el temblor que tienen los pacientes incapacitantes, que es hasta en un 90%, incluso en algún caso en algún 100% también. Lo hemos disminuido. Y esto mejora la funcionalidad del enfermo sensiblemente.
Habla de esa reducción del 90%, que es una muy buena noticia. ¿Y qué terapia se está aplicando por parte de la ciencia, doctor?
Por parte de la ciencia se está aplicando esta terapia, lo que es una terapia novedosa, que es intentar inhibir unas células que están funcionando mal en el cerebro y que provocan el temblor en el paciente, pues se logra inhibir provocando un aumento de temperatura. Lo que este aumento de temperatura, que habitualmente se hace introduciendo un electrodo en el cerebro, se puede lograr emitiendo haces ultrasonidos que tienen la capacidad de atravesar el cráneo si no es muy gordo y provocar ese aumento de temperatura dentro del cerebro y bloquear esas células para que no deje de temblar. Es el tratamiento más reciente y más novedoso que se está haciendo de cirugía funcional para el temblor, aunque también tiene otras aplicaciones en el dolor intratable, que no es mejorable de ninguna otra manera, y creemos que tendrá aplicaciones futuras en otros campos de la neurocirugía funcional. La novedad es que es un procedimiento mínimamente invasivo, que es transcraneal y que, aunque es quirúrgico, no implica hacer heridas en la cabeza, perforar el cráneo ni nada de esto.
Pues hay que felicitar a la sanidad pública por estos adelantos y también por tener esta disponibilidad de cara a nosotros los ciudadanos. Porque el coste del tratamiento, ¿a cuánto se elevaría, doctor, más o menos?
El coste del tratamiento, tenemos conocimiento más o menos entre 19.000 y 20.000 euros por hemisferio cerebral. Son dos tratamientos que hay que hacer en el paciente. Sería esta cifra multiplicado por dos.
Y una última pregunta, doctor, que le tengo aquí su tiempo porque está en consulta. Quizá erróneamente relacionamos la enfermedad del Parkinson con la edad y con el envejecimiento de las personas. Digo que no sé si erróneamente o no. Pero ¿cuáles serían los primeros síntomas que nos tendrían que alertar de la enfermedad para ir, en este caso, a realizar una consulta médica, doctor?
A ver, el debut del el paciente, el Parkinson no es que sea exclusiva de pacientes mayores, porque hay pacientes de Parkinson que debutan con edades muy muy tempranas. Pero el debut de la enfermedad no es tan claro. Por eso muchas veces cuando el paciente se diagnostica de un Parkinson por un especialista, ya el paciente tiene mínimo un año de evolución, a veces dos, porque los síntomas que debutan de la enfermedad no es el temblor, no es la rigidez, no es la falta de movilidad, claramente como lo ve cuando la enfermedad ya está establecida. El paciente puede debutar con síntomas raros, a veces de un poco de depresión, y es interpretado por el médico de cabecera o a veces incluso por neurólogos generales o por psiquiatras, como que estás ansioso, estás deprimido y sin embargo es el debut. Entonces, una de las cosas que queremos que se avance en el campo de la neurología es en la detección precoz del Parkinson, porque antes se detecte, antes se podrá empezar a tratar, incluidas estas terapias.
Desde el Hospital Germans Trias, desde la plena consulta, le agradezco la presencia aquí al migdia, COPE Catalunya y Andorra, del doctor Jorge Muñoz. Doctor, gracias y buena tarde.
Gracias a vosotros.
Ens toca la sensibilitat a tots. Veure animals abandonats ens fa mal. Doncs a Barcelona ciutat hi ha centenars de gats abandonats que malviuen en diversos punts de la capital catalana. Moltes persones els hi donen menjar d'una manera altruista, no? Com també als coloms, tot i que no és molt recomanable amb el tema dels coloms. Bé, però amb el tema dels gats, hi ha una iniciativa, en aquest cas, d'un grup de joves que vol crear un videojoc orientat a trobar gats amb diferents espais emblemàtics de la ciutat per ajudar-los. Després de la publicitat, parlem d'aquest nou videojoc. Es diu Catcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club en una gran selección de nuestros productos Cultivamos lo Bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos Cultivamos lo Bueno tienes el poder de actuar.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No tenim en aquest últim any una dada oficial de quants gats abandonats s'ha pot haver-hi a la ciutat de Barcelona. Fa 3 anys, sí, i el cens estava amb 9.000 gats abandonats. I atenció, el 75%, malauradament, amb una mortalitat elevada. Els experts diuen que el número doncs, pot ser molt, molt similar, no? Per tant, ens mouríem amb aquests 9.000 gats. Massa gats que, a més, ataquen doncs, la sensibilitat a tothom, no? Quan els podem veure en parcs o jardins públics. Doncs bé, ara uns joves estan buscant finançament per crear un videojoc orientat a trobar gats en diferents espais emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Roc Solà, explica'ns quants diners necessiten i a qui destinaran els beneficis d'aquest videojoc.
Doncs mira, Sergi, aquest equip de creadors busca arribar als 16.000 euros, dels quals ja en tenen recaudat 6.000, per a tirar endavant el videojoc Catcelona, un joc que es basarà en visitar les parts més emblemàtiques de la ciutat i trobar els més de 300 gats que hi ha amagats en elles. Neus Vinyallonga, una de les impulsores del videojoc, ens explica quin tipus de joc es tracta.
Jocs doncs, que premien simplement el fet de jugar i busquen un espai agradable, tranquil, de passar l'estona, no? I nosaltres som d'aquí a Barcelona, creiem que la ciutat doncs, bueno, parla per ella sola, no? Que és molt xula i amaga racons molt interessants i convivim amb gats, que també ens semblen molt xulos i preciosos.
Part dels beneficis que aconsegueixi aquest videojoc en vendes aniran destinats al Jardinet de Gats, una associació de Barcelona que es dedica a cuidar i protegir els gats del carrer. Neus Vinyallonga destaca la labor social que persegueix aquest videojoc.
Què podem fer amb això? Com podem fer que la gent se n'adoni de la importància de la feina que fan tots aquests refugis, que són moltíssims al nostre territori i que normalment no tenen ni fondos ni visibilitat?
Qualsevol persona pot ser col·laborador de la creació del videojoc i un dels grans incentius per a ser-ho és que poden incloure el teu gat de companyia com a un dels gats a buscar dins el propi joc.
La pandèmia va canviar moltes coses i també l'hàbit de treball. Va arribar el teletreball pràcticament per al 90% de la població. Ara estem amb nivells habituals de prepandèmia, però sí que el teletreball ja s'ha quedat per algunes professions i també, en aquest cas, per alguns sectors. Ara bé, curiosament, el teletreball també té la part contrària, és a dir, que també passa amb el treball testimonial, que és el moving. L'assetjament laboral en el teletreball i que, segons dades de l'Organització Internacional del Treball, afecta un 23% de les persones que estan teletreballant i que han patit conseqüències com ansietat o trastorns de la son. I quin tipus de ciberassetjament laboral hi ha? Doncs l'Adrià Mascorda ha preguntat a una advocada laboralista per respondre a aquesta pregunta.
Les eines tecnològiques actuals suposen una nova possibilitat d'assetjament laboral. L'anomenat moving al teletreball es manifesta en actes com l'exclusió del treballador dels grups de WhatsApp o no convidar-lo a les videoconferències de grup. Les xarxes socials suposen un perill especial per al treballador. Els perfils propis de cada persona són una manera de recopilar informació personal. Per la seva part, el treballador pot denunciar el moving al teletreball a la pròpia empresa perquè apliqui els seus protocols d'assetjament. La víctima disposa també d'altres vies. Raquel Blanco és advocada laboralista i professora de la Universitat Oberta de Catalunya.
Puede denunciar ante la inspección trabajo y bueno, ya en último caso, que así lo quiera, tiene la vía judicial, donde se encontraría con la posibilidad de interponer acciones en la vía social y de interponer acciones en su caso en la vía penal.
El treballador pot recollir proves del moving al teletreball. La professora Blanco aclara els detalls.
Puedes tener audios, puedes grabar los vídeos con las videoconferencias, las reuniones que se realicen de forma digital. Puedes guardar los correos, conservar los WhatsApp, solicitar todas las órdenes por escrito, aun cuando te la hayan dicho de forma verbal, tú puedes reiterarla y solicitarla por escrito para conservar esos mails.
Aquest tipus d'assetjament pot provocar des de quadres d'ansietat, por o trastorns del somni, a trastorns de la conducta alimentària, depressions o fins i tot el suïcidi.
I moltes vegades, doncs, com a conductors, anant amb un cotxe, han vist a les parets de Catalunya, diversos indrets, persones que estan escalant. I ens han preguntat, jo ho puc arribar a fer? És molt perillós? Per què les persones estan escalant i ho estan practicant? Doncs l'escalada cada cop està a l'alça tant a Catalunya com també a Espanya, i no únicament a l'aire lliure, amb aquestes parets que ara en parlarem, sinó també als rocòdroms. Hi ha gairebé una vintena de rocòdroms a Catalunya i cada vegada, doncs, hi ha afortunadament més practicants. Molts escaladors busquen també, en aquest cas, la planificació de les seves vacances per poder practicar aquest esport. Des de fa dècades, a més, els rocòdroms urbans permeten a l'escalador estar en forma i realitzar, doncs, aquest desplegament físic. Avui hem conegut a Herrera en Cope Catalunya i Andorra la història del Guillermo Pellegrín. Té 20 anys i des dels 11 que està practicant escalada. Però, a més, el factor de que únicament té un 2% de la visió de la seva història. La Mar a Puerto, a Herrera en Cope Catalunya i Andorra l'ha escoltat.
Sí, la història del Guillermo amb l'escalada té un protagonista clau, però el seu pare, el pare del Guillermo, que va ser sens dubte la persona que el va impulsar a practicar un esport com aquest. El seu somni era fer escalada amb el seu fill i quan li van detectar la ceguesa va decidir emprendre un altre camí, però amb el mateix objectiu.
Mi padre siempre le ha gustado mucho escalar y cuando me detectaron la discapacidad visual con 3 años, se quedó un poco en shock porque no pensaba que los ciegos pudiésemos escalar y así. Entonces se puso a investigar y encontró el GMO, que es el grupo de montaña de la ONCE, donde pues se apuntó como guía a él para aprender cómo tenía que hacer. Y luego pues me metí yo en el GMO, pasamos al Club Bucaneros, que ya es un club oficial que hace alpinismo con personas ciegas, y de ahí pues pasamos a la escalada y me metí en un grupo de entrenamiento donde era el único chaval con discapacidad y al principio teníamos un poco el miedo de cómo iba a ser esa integración, però la verdad que fue un deporte que me enganchó y hasta el día de hoy.
A més, assegura que és un esport on es fa pinya, un esport col·lectiu, fora de la visió individual que es té d'ell des d'un principi. Allà el companyerisme és clau i fins i tot fan bromes entre uns i altres.
Ha sido pues la herramienta que me ha hecho entender mi discapacidad y afrontarla, porque pues yo que sé, estamos en el grupo de para escalada y a lo mejor un amigo mío amputado me esconde el bastón de ciego y yo le escondo la prótesis, como que eso me ha hecho autoconocerme y asimilarlo, ¿no?
De fet, cadascú utilitza el mètode que millor li va. El seu està relacionat amb un sistema numèric, amb les hores, mentre que el seu guia el va indicant. Un exemple, el del Guillermo, de que voler és poder.
Francesc té 46 anys i des dels 20, és a dir, fa 26 anys que practica l'escalada. Li encanta. A més, ja té responsabilitats també organitzatives, perquè és el president de l'àrea esportiva del Club d'Escalada Competitiva CCCT21. I el tenim aquí avui al migdia de COPE Catalunya. Francesc, benvingut i bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si estàs esperant aquest cap de setmana per anar a escalar.
Alguna cosa farem, sí, alguna cosa farem. Tenim els nanos amb un entrenament simulacre de competició, sí que alguna activitat d'escalada tenim planificada.
I per què t'agrada escalar? Ja sé que la pregunta és molt, molt simplista, no? Però de cara a contagiar-nos la teva passió amb els oients, com ho faries?
Doncs em vaig enganxar a l'escalada quan estava estudiant INEF. Jo venia del món del bàsquet, no havia escalat mai, i em va enganxar una mica el repte que suposa l'escalada com a esport diferencial, que té la part de no saber ben bé si podràs acabar aquell repte que has començat, no? Si quan comences a escalar una ruta, una part de la paret, intentes arribar a dalt de tot, si seràs capaç de desxifrar els passos, si t'atreviràs a fer el pas que creus que et costa i potser cauràs. Llavors, aquesta part d'aquest al·licient extra psicològic de motivació i d'autoconfiança és una de les coses que em va realment enganxar. Fins.
I a Catalunya, a hores d'ara, quins indrets et recomanaries per fer aquest turisme d'escalada que per cert està a l'alça?
A Roca tenim sectors de nivell mundial. De fet, és un punt de trobada d'escaladors de tot el món. Ens venen gent de tot el món a escalar a Siurana, a Margalef, a Montserrat, a Oliana. Aquests són els punts de l'epicentre d'escalada a nivell del món.
I a banda d'aquest turisme amb la natura, de l'alpinisme, també hi ha el turisme de rocòdrom, no, Francesc?
Sí, és una activitat que cada dia s'està produint més, perquè els propis rocòdroms el que estan aconseguint és recrear. Ja no tant l'activitat que fem a Roca o que fèiem a Roca, sinó una activitat pròpia, que és plantejar aquests reptes, ja sigui amb escalada sense la corda, que en diem bloc, o escalada amb corda, en un entorn molt més reduït, encara més segur i molt més accessible. Ja no has d'agafar el cotxe, anar a un sector a la muntanya. Llavors, estan creixent els rocòdroms, i tant aquí a Catalunya, que tenim rocòdroms de molta qualitat, com a Europa, hi ha rocòdroms on anem expressament a aquelles ciutats, a aquells punts, a poder escalar en aquelles instal·lacions.
Sí, a Catalunya quants rocòdroms hi hauria? Més o menys.
Ostres, està creixent moltíssim. Potser la llista de rocòdroms aquí a Catalunya ja estaríem parlant de 20, 25, 30 rocòdroms. Sí.
I ara dues qüestions de l'escalada. Primer, és un esport car?
Tens una inversió econòmica al principi. Si vols fer escalada amb corda, els peus de gat, l'arnès, la corda, sí que és una inversió. Potser podríem posar, perquè ens entengui la gent, entre la corda, el material per a suar, uns 200 euros, però és un material que té una certa durabilitat. Quan vas a Roca, ja no has de pagar l'accés per anar-hi, són llocs públics, pots passar el dia. Quan vas a un rocòdrom, sí que has de pagar doncs, la tarifa diària del que costa entrar al rocòdrom o ser abonat d'aquella instal·lació. Una entrada ara aproximadament pot rondar entre els 9 euros els més econòmics fins als 16-18 euros els més cars.
I ara anem a la seguretat. Quan un passa per una carretera i veu penjat amb una paret, amb un escalador, el primer que pensa amb el seu cotxe és que això és molt perillós. És una visió real o no?
Amb l'escalada esportiva, ni molt menys. No. L'escalada esportiva, com qualsevol esport, intenta que sigui una activitat segura. Llavors, quan es fan vies esportives, els punts d'assegurar-se, els punts de la distància que hi ha entre on passem la corda la primera vegada i la segona, doncs són relativament curts, i el qui ha preparat aquella via, qui ha equipat aquella via, ja pensa en la seguretat de l'escalador.
Francesc Prata, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya i contagiar-nos una mica aquesta passió per l'escalada a tots els oients. I que vagi bé aquest cap de setmana.
Moltes gràcies. Vinga, adéu.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permet a implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Res, en 10 minuts arriba Esports Cope. Joan Ballori, a punt ja d'aquesta cadira, aquest micròfon, doncs ja. 3 i 5. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
El Madrid ja a les semifinals. Vaya partit.
Sí, ha estat una eliminatòria brutal, de moltes alternatives al partit d'anada i la d'ahir molt diferent. La d'ahir va ser un domini total i absolut del Manchester City, un monòleg. El City tenia la pilota i jugava a prop de l'àrea del Real Madrid, però el Real Madrid va defensar, va acabar el partit al temps reglamentari amb empat a un, pròrroga, penals, i quan arribes als penals...
I el penal de Bernardo Silva.
Sí, sí, sí. No, quan arribes als penals pot passar qualsevol cosa, i el Real Madrid, una vegada més, hem de parlar de la gesta europea del Real Madrid, classificat per les semifinals de la Champions. S'ha classificat al Madrid, és una dada brutal, per 12 de les 14 darreres semifinals de Lliga de Champions. Definides les semifinals, Bayern de Múnich, Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG, ho analitzarem. També sentirem Araujo, el protagonista de la jugada clau en l'eliminació del Barça de la Champions, que ha analitzat aquesta jugada i ha valorat també les polèmiques paraules de Gundogan, on criticava aquesta acció d'Araujo. Ja t'avanço que no li han fet, com és normal, molta gràcia. També l'actualitat del Girona i de l'Espanyol, i estarem també al Godó. Avui tenim jornada de vuitens de final, ja sense Rafa Nadal, que va caure ahir en segona ronda contra De Minyor.
I jo no critico a Joan Ballori perquè sóc oient seu, i per tant a les 3 i 5 t'espero com oient.
Gràcies, Sergi.
I a les 7 de la tarda encendrà la linterna Ricard Álvarez. Ricard Álvarez, que completarà els temes, doncs, que avui estem prenent a la programació de COPE Catalunya. Bona tarda, Ricard.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs mira, parlarem d'escalada, però amb la seva vessant terapèutica. O sigui, per tant, escalada terapèutica. I després parlarem també del tema de les tremolors, concretament de la tremolor essencial. I parlarem, ampliarem, perquè això ho acabes d'explicar, aquest tractament que fan a Can Ruti, que és poc invasiu i que cura el moment. Doncs parlarem amb una persona que ja s'ha sotmès amb aquest tractament i que en 3 hores li va desaparèixer la tremolor del braç dret. Està a l'espera de que el cridin per solucionar la seva tremolor al braç esquerre. De tot això i més coses en parlarem a partir de les 7 de la tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
Doncs moltes ganes d'escoltar també aquest testimoni, que a més jo crec que pot ajudar milers i milers de persones que potser estan patint, doncs, aquesta situació física. Gràcies, Ricard. A les 7 t'escoltem a la linterna.
Gràcies.
I ara busquem a línia COPE. A les 3, el repàs informatiu nacional i internacional. 3 i 5, Esports a COPE amb Joan Ballori.